Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Operació sortida del macropont de la Constitució i la Puríssima marcat a l'aeroport del Prat per la vaga de neteja que va començar dilluns i que acaba avui divendres, amb 852 operacions previstes. Aquest divendres és el dia de més activitat de tot el pont a les instal·lacions de l'aeroport de Barcelona. Després de 5 dies seguits de vaga dels treballadors de la neteja al terra de les terminals T1 i T2, hi ha molts papers i escombraries escampades arreu i també la majoria de lavabos estan completament inservibles. Escolta, farem l'enuig dels usuaris, que és molt evident, i també la imatge de Barcelona, que està pel terra amb aquesta mala imatge, com dèiem, de l'aeroport del Prat. Aquesta tarda transmetré al president Puigdemont que el tema, el lema de ser diàleg o diàleg. Enric Millo, delegat del govern central de Catalunya, ha tancat així el seu discurs en motiu del Dia de la Constitució en un acte celebrat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Millo ha tornat a insistir que el govern està obert a mantenir negociacions en matèries com, per exemple, finançament, educació, infraestructures o sanitat, sempre, això sí, dins del marc de la Constitució. A l'acte hi han assistit, entre d'altres representants polítics, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que ha criticat la baixa representació de la Generalitat a l'acte institucional d'aquest matí. Les xifres de l'atur ens han donat una sorpresa negativa. El passat mes de novembre va augmentar en 4.573 persones a Catalunya i acumula ja 4 mesos consecutius pujant, tot i que respecte al novembre de l'any passat l'atur ha caigut més d'un 11%. Important operació de la Guàrdia Civil a l'aeroport de Barcelona, el Prat, han intervingut 1 milió d'euros amagats en bosses d'escombraries. Es tracta de la intervenció de diners més gran realitzada aquest any a les instal·lacions del Prat. I a Lleida han denunciat la desaparició de dues joves de 14 i 15 anys a Torreferrera. Les noies, que són amigues, van sortir de classe abans d'hora amb l'excusa d'anar al metge i encara no han tornat. Abans d'explicar tots aquests temes, doncs, com cada dia, la informació de serveis i també l'avanç dels esports COPE, que ens arribaran a les 3 de la tarda i 5 minuts. La previsió del temps de cara a aquest cap de setmana és de l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Cel molt clar avui a tot el territori, amb alguns núvols alts cap a la meitat sud. Trobem, a més, avui encara boires a l'interior que poden ser persistents cap a la depressió central. Les temperatures no variaran gaire aquest divendres, tot i que, això sí, han de quedar més retallades en zones on la boira persistirà. Per tant, com a molt, arribarem als 17 graus a Barcelona, també a Girona, en tindrem 16 a Tarragona i 10 a Lleida. El vent continuarà suau, variable, amb domini del vent de ponent. Per demà al matí encara parlarem de bon dia, però al llarg del migdia aniran arribant nuvolades amb precipitacions febles al litoral sud durant la tarda, que a última hora s'extendran a la resta de comarques del litoral. A més, al matí també trobarem bancs de boira cap a l'interior. Les temperatures no variaran gaire, però podrien pujar una miqueta més. S'esperen mínimes de 8 a Barcelona i Tarragona i de 2 graus a Girona o a Lleida. El vent continuarà fluix i girarà a llevant. I diumenge ja tindrem un cel molt tapat amb precipitacions febles, especialment al litoral. De fet, podrien arribar a ser fortes a l'extrem sud de Catalunya i no descartem que s'escapi alguna nevada fins i tot a partir dels 1.800 metres, tot i que no esperem que aquesta borrasca atlàntica afecti el terç nord de la península. Tot i el mal temps, diumenge esperem un ascens tèrmic, sobretot durant la nit. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres. Situació a la xarxa viària. Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que domina la solidesa. Només hi ha retencions en aquests moments a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral, aturades a la zona portuària, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, complicacions a la carretera d'Esplugues. També sentit Trinitat, ja en sentit Llobregat, 4 quilòmetres més d'aturades a la zona de Vall d'Hebron. Recordar que a partir de les 3 s'inicia oficialment l'operació sortida de la primera fase del pont de desembre i que fins demà al migdia sortiran un total de 490.000 vehicles des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les vies es podran complicar, sobretot els accessos a Barcelona i també les vies que donen accés a la muntanya com la C16 i la C17. Demanem, doncs, als conductors que examinin al màxim la prudència. De moment això és tot. Bona tarda.
I ara el transport públic amb el Jordi Valdés. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que des de demà i fins l'11 de desembre, a la línia 5 de metro, la línia blava, no hi haurà servei al tram comprès entre les estacions de Cornellà Centre i Can Buixeres per obres de millora. TMB habilitarà, però, un servei d'autobusos llançadora. I amb motiu del partit de Lliga entre Barça-Madrid de demà, TMB reforçarà el servei tant de metro com d'autobús i posarà línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a plaça Catalunya a la finalització del partit. El trambaix també reforçarà el seu servei amb més tramvies, tant a l'inici com al final del partit. És tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
4 minuts i 2 quarts de 3. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
3 de la tarda, 5 minuts, Esports Cope, ara en titulars, el que després ens ampliarà. Endavant, José Luis.
Ja falta menys, eh? Barça i Real Madrid han completat els últims entrenaments abans del clàssic que els enfrontarà demà des d'un quart de 5 de la tarda al Camp Nou. Tots dos tècnics, el blaugrana i el madridista, ja han fet les rodes de premsa, amb la de Luis Enrique i la última hora del Barça, Elena Condis.
A un dia del clàssic hem vist un Luis Enrique molt relaxat i molt optimista, sobretot també per la tornada d'Andrés Iniesta, un dels referents de l'estil de joc del Barça, tot i que creu que amb ell al camp tampoc ha de canviar tot.
Bueno, la gran noticia para mí siempre que se recupera un jugador es el hecho.
¿Por qué vas por aquí?
A jugadores y recuperar posibilidades dentro de lo que son las opciones que tiene el equipo, sea ante un rival o sea ante otro. Es siempre una grandísima noticia y si hablamos de nuestro capitán, mucho más. Ese es para mí. Un poco ya a partir de ahí ya valoraremos las diferentes opciones que hay y qué posibilidades tenemos a la hora de hacer la alineación.
El capità que ha rebut l'alta aquest mateix migdia, entrenat amb normalitat, com també Jordi Alba i Piqué, que també estaran ok per demà. Els tres seran titular. Luis Enrique podrà alinear el seu 11 de gala contra un Real Madrid que ha dit que no té res a veure la classificació de cara al resultat de demà i que, en tot cas, demà, passi el que passi, no s'atreveix a dir al tècnic del Barça que el resultat serà determinant per la Lliga.
Molt bé, també ha parlat a Madrid Zinedine Zidane. El tècnic francès no ha volgut concretar si l'empat demà és un bon resultat o qui es juga més. Si té clar, com cada vegada que s'enfronten blaugranes i madridistes, serà un partit diferent.
Yo creo que mañana va a ser un partido completamente diferente, de todas formas. Tengo una palabra, pero es mala, pero no... ¿Cómo te puedo decir? Es que nosotros íbamos ahí con el... pero culo apretado. Perdón, con perdón. Entonces ahí es diferente. Y lo que tenemos que hacer mañana es tener la misma cosa en la cabeza.
Tota l'anàlisi d'aquest clàssic i, a més, també el millor que va deixar ahir el pas de Xavi Hernández des de Qatar al partidazo de Juanma Castaño serà tema de comentari a Esports Cope. Però hi ha més coses. L'Espanyol també juga demà al camp de l'Atlético de Madrid. Objectiu que no es trenqui la línia de bons resultats a les últimes jornades de Lliga, Quique Iglesias.
Serà a les 20:45 al Calderón. Tornen Hernán Pérez i Salva Sevilla. La convocatòria es cau Marc Roca per molèsties al soli. No hi són ni de Michelis ni Álvaro Vázquez. És la primera visita de Quique Sánchez Flores al Calderón, on va entrenar des del 2009 al 2011. Serà, sens dubte, per ell, un retorn especial.
No debo renunciar a vivir un momento que será especial. Es mi primer partido en el Calderón después de acabar mi contrato en el Atlético de Madrid. Han sido muchos años. Nosotros nos despedimos en aquel momento, en 2011, pero en aquel adiós había un mensaje de bienvenida. Nosotros seremos siempre bienvenidos porque pasamos dos años muy mágicos.
L'Espanyol porta 7 jornades sense perdre, viatge aquesta tarda a Navé cap a la capital d'Espanya.
Més arguments, en recordem, ahir en Copa anada 16 de final, Nàstic 0 a la Vés 3, aquest vespre a les 9, Palau Blaugrana, Eurolliga, desena jornada. Barça, Panathinaikos, torna Xavi Pascual al Palau, debutarà el Barça a la darrera adquisició al base Àlex Renfro.
Gràcies, José Luis. Esports, 3 de la tarda i 5 minuts, d'aquí 10 segons, més notícies de la Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins les 3 de la tarda. Salutacions a Héctor García, de qui us parla Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra. Operació sortida del macropont de la Constitució i la Puríssima, marcat a l'aeroport del Prat per la vaga de neteja que va començar dilluns i acaba avui. Amb 852 operacions previstes, aquest divendres és el dia de més activitat de tot el pont a les instal·lacions de Barcelona. Després dels 5 dies seguits de vaga d'aquests treballadors de la neteja, el terra dels terminals T1 i T2 hi ha molts papers i escombraries escampades arreu i la majoria dels lavabos estan pràcticament inservibles. L'enuig dels usuaris és més que evident i la imatge de Barcelona està a hores d'ara pel terra. Estarem al Prat a conèixer quina és l'última hora. Aquesta tarda transmetré al president Puigdemont que el lema ha de ser diàleg o diàleg. Enric Millo, delegat del Govern Central de Catalunya, ha tancat així el seu discurs amb motiu del Dia de la Constitució en un acte celebrat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Millo ha tornat a insistir que el govern està obert a mantenir negociacions en matèries com finançament, educació, infraestructura o sanitat, sempre, això sí, dins del marc de la Constitució. A l'acte hi han assistit, entre d'altres representants polítics, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que ha criticat la baixa representació de la Generalitat en aquest acte institucional. I en aquest informatiu parlarem també amb Rafael Hueto, que és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, l'únic ajuntament de Catalunya que es celebrarà amb un acte, el Dia de la Constitució, el pròxim dimarts. Les xifres de l'atur ens han donat una sorpresa negativa. El passat mes de novembre va augmentar de 4.573 persones a Catalunya i acumula ja 4 mesos consecutius pujant, tot i que respecte al novembre de l'any passat l'atur ha caigut més d'un 11%. Important operació de la Guàrdia Civil a l'aeroport del Prat. Han intervingut 1 milió d'euros amagats en bosses d'escombraries. Es tracta de la intervenció de diners més gran realitzada aquest any a les instal·lacions del Prat. I a Lleida han denunciat la desaparició de dues joves de 14 i 15 anys a Torrefarrera. Les noies, que són amigues, van sortir de classe abans d'hora amb l'excusa d'anar al metge i encara no han tornat. Abans de comentar tots aquests temes, com sempre, en titulars d'altres notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Isaac Posadas, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Els encausats per cremar fotos del rei en la Diada no aniran a declarar el dia 7 de desembre.
Ho ha dit un d'ells, Ivan Altamira, en una roda de premsa a la plaça del rei de Barcelona davant d'una pancarta que resava ni rei ni por, desobeïm, i en què es podia veure una foto de Felip VI cremant. A l'acte han assistit els 5 encausats, la diputada del Parlament de la CUP, Mireia Bahí, i els regidors del partit de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Garganté, Maria José Lecha i Maria Rovira.
Denuncia la desaparició de, com dèiem, dues noies joves de 14 i 15 anys a Torrefarrera.
Les dues noies que van sortir de classe abans d'hora amb l'excusa d'anar al metge estan desaparegudes des d'ahir. Els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia per part dels pares de les menors i han traslladat el cas al grup d'investigació, que començarà a rastrejar les xarxes socials per intentar descobrir on poden ser les noies.
Els Mossos d'Esquadra desallotgen els estudiants tancats a la seu de la Secretaria d'Universitats per exigir una rebaixa de les taxes universitàries.
Protestaven pel cost de les taxes i exigien una rebaixa del 30%. Els concentrats volien mantenir-se tancats al centre fins que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, es comprometís a rebaixar aquestes taxes en compliment de moció que s'ha aprovat al Parlament, que instava el govern a reduir les tarifes universitàries.
Els Mossos eviten un assalt a un joier al qual els lladres ja havien atracat el 2015.
Els agents han detingut els 4 presumptes lladres, als quals se'ls atribueixen 2 robatoris amb violència i intimidació. El primer robatori va passar el setembre de 2015, quan els lladres van assaltar el representant de joies, que va ser colpejat violentament. Els assaltants es van emportar joies pel valor de 300.000 euros. Després d'una investigació dels Mossos, s'han aconseguit evitar un segon robatori. Ara, els detinguts han ingressat a presó.
Disminueixen els robatoris amb violència i intimidació a la ciutat de Barcelona.
S'han vist reduïts en un 10% fins al setembre de 2016 en relació al mateix període de l'any passat. Els robatoris realitzats en domicilis han disminuït un 15%. Pel que fa als furts amb força, en l'interior dels vehicles s'han incrementat un 13%. I encara que hi hagi un descens dels robatoris, sí que s'han incrementat les agressions sexuals en un 34% i les amenaces en un 3%.
Detingut per un presumpte delicte de violència de gènere després de que la seva parella es precipités d'un balcó de Cambrils a Tarragona.
La policia local de Cambrils investiga els fets. De moment s'apunta que la parella, en procés de separació, s'hauria barallat i davant les amenaces de mort de l'home, la dona hauria decidit escapar saltant pel balcó. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides a les cames i no estem per la seva vida. L'home està pendent de passar a disposició judicial.
La pista de patinatge sobre gel de l'Hospitalet obre avui amb preus reduïts.
La instal·lació obrirà les portes per segon any consecutiu consecutiu a la mateixa zona i serà l'atracció principal del Caliu Park, el parc lúdic familiar que ocuparà la totalitat del recinte municipal de la Farga fins al 8 de gener. Enguany s'ha ampliat la capacitat del tobogan i s'han reorganitzat les entrades i sortides per evitar que es produeixin llargues cues. S'espera que superin les 224.000 visites rebudes l'edició passada.
I Barcelona impulsa la salut comunitària amb 23 barris amb 5 milions fins 2019.
D'aquesta manera es pretén prevenir els problemes de salut millorant les condicions dels factors que determinen. Promouran programes destinats a totes les fases del cicle vital, des de les activitats sobre la criança dels fills i el consum de drogues per adolescents a les activitats esportives per avis. Els barris que formen part d'aquest programa s'ubiquen als districtes de Nou Barri, Sant Martí, Sant Andreu, Horta Guinardó, Ciutat Vella i Sants Montjuïc.
Comencem, 25 minuts i les 3 en punt de la tarda, operació sortida del macropont de la Constitució i la Puríssima, marcat a l'aeroport del Prat per la vaga de neteja que va començar dilluns i acaba avui. Amb 852 operacions previstes aquest divendres, és el dia de més activitat de tot el pont de l'aeroport de Barcelona. En total, durant aquest pont s'esperen 100.565 moviments en només 11 dies entre arribades i sortides. Després de 5 dies seguits de vaga dels treballadors de la neteja, al terra de les terminals T1 i T2 doncs hi ha molts papers i també moltes escombraries escampades arreu i la majoria dels lavabos estan pràcticament inservibles. L'enuig dels usuaris és més que evident i la imatge de Barcelona està pel terra. Laura Domènech.
La vaga s'ha allargat 5 dies i finalitza avui després d'haver deixat un panorama devastador pel que fa a la neteja de l'aeroport del Prat. Una vaga que més s'enganxa amb l'operació sortida per l'inici del pont. Ara per ara la situació de les dues terminals afectades és greu, ja que els lavabos són cada vegada menys utilitzables i el terra està ple de papers i brutícia que s'ha anat acumulant al voltant de les papereres. Una imatge que ha indignat els usuaris de l'aeroport, que no entenen perquè han de pagar ells les conseqüències.
Hombre, esto es un asco. Mira todo este reguero de basura por todo el aeropuerto. No hay por dónde pasar y eso da muy mala imagen.
Los trabajadores tienen derecho a hacer la huelga. Lo que no tienen derecho es ensuciar. O sea, todos estos papelitos recortados no es producto de los viajeros. Lo han tirado ellos. Entonces, con eso no estoy de acuerdo.
Doncs ho he trobat bastant nefast, la veritat. Passa que aquí paguem els plats bruts, els que estem aquí esperant l'avió...
Aquesta indignació també ha estat molt present a les xarxes socials, on molts viatgers s'han queixat del panorama que presenten les instal·lacions. Tot i així, hem de recordar que la vaga, que es va iniciar dilluns amb motiu de l'expedient presentat per l'empresa Valoriza per modificar les condicions laborals del plantilla, no ha afectat ni vols ni el trànsit de passatgers. Una vaga que, com hem dit abans, coincideix amb l'operació sortida del pont, un pont que espera comptar amb el moviment de més de 400.000 vehicles que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà.
Gràcies, Laura. Canviem de tema. Aquesta tarda transmetré al president Puigdemont que el lema de ser diàleg o diàleg. Enric Millo, delegat del Govern Central a Catalunya, ha tancat així el seu discurs al motiu del Dia de la Constitució en un acte celebrat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona. Millo ha tornat a insistir que el Govern Central està obert a mantenir negociacions en matèries com finançament, educació, infraestructures o sanitat, sempre, això sí, ha dit, dins del marc de la Constitució. Marta Lozano.
El delegat del Govern a Catalunya ha avançat que acudirà a la reunió d'aquesta tarda amb la intenció de dialogar, però vol un diàleg en tot, ha remarcat Millo, i no només en aquelles coses que només interessen alguns. El delegat ha avisat al president català que és molt millor parlar del que ens uneix que del que ens divideix, i ha posat en relleu que la Constitució és un pont i no una barrera. Millor ha afegit que davant dels que advoquen pel rumb de col·lisió hem de posar rumb a bon port. Un port, assegura el delegat, al qual només arribarem amb un plantejament constructiu entre institucions. El Popular ha avançat quin serà el missatge que donarà Puigdemont a la reunió d'aquesta tarda.
Avui transmetré al president de la Generalitat una idea molt clara. Que centrar-nos en el que ens uneix és molt millor que fer-ho en el que ens divideix. Que parlar del que ens interessa a tots els catalans és molt millor que parlar del que li interessa només a una part. Perquè els dos representem i hem de representar a tots els catalans.
A l'acte de celebració del Dia de la Constitució han acudit diverses personalitats polítiques, com el portaveu adjunt dels Populars, Santi Rodríguez, el portaveu del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa, i el PSC, per la seva part, ha enviat l'exdirigent Josep Maria Sala. La Generalitat ha optat per enviar a l'acte Maria Badia, una representació que ha sobtat entre els assistents, ja que Badia és l'actual directora general de Relacions Exteriors.
Molt bé, Marta, com deia la mateixa Marta, a l'acte hi han assistit, entre d'altres representants polítics, doncs el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que precisament ha criticat aquesta baixa representació que el govern català, que la Generalitat, ha enviat a aquest acte institucional.
El portaveu parlamentari de Ciutadans considera que és exigible que l'executiu català demani que el govern hi sigui lleial, però ha reclamat que la fidelitat sigui recíproca. Carrizosa creu que el fet d'enviar la directora d'Exterior a l'acte de la delegació del govern és o bé una falta de desconeixement del protocol o és un signe de poca lleialtat.
Em sembla que o desconeixen el protocol o és un altre signe de poca lleialtat amb les institucions. Jo crec que per demanar lleialtat la Generalitat amb el govern, que jo crec que és exigible, ells també han de tenir lleialtat amb totes les institucions de l'Estat.
Carrizos ha avançat que el seu partit organitza pel 6 de desembre un acte a l'Hospitalet de Llobregat, amb la intervenció de la líder del partit, Inés Arrimadas, i del catedràtic de la UAB, Francesc de Carreras. La celebració es farà sota el lema 6 Democràcia, per ressaltar, afirma Carrizos, que la democràcia va arribar amb la Constitució i amb la renúncia de molts, l'acord i el diàleg. D'altra banda, el portaveu ha demanat al govern que compleixi l'acord amb la formació taronja pactades per la investidura de Rajoy, i en aquest sentit ha criticat que no es vagi per la senda de no pujada d'impostos que demana Ciutadans. Carrizos afirma que esperen els resultats dels pressupostos, però des del convenciment afirma que si no es compleixen les exigències no hi donaran suport.
Gràcies, Marta, i ara estem en disposició de parlar amb el senyor Rafael Hueto, que és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí. Senyor Hueto, bona tarda, bones tardes.
Hola, bona tarda.
Aviam, en primer lloc, doncs, felicitats perquè vostès seran l'únic Ajuntament de Catalunya, almenys que conegui jo, que celebraran un acte per celebrar, per commemorar el dia de la Constitució. Felicitats, ja d'entrada.
Gràcies. La veritat és que és una dada que no coneixíem i que arrel d'aquesta commemoració que farem el dia 6, doncs l'hem conegut.
Escolti, és la primera vegada que ho fan vostès, un acte com el que faran el dimarts i que ara el comentarem una mica. Expliqui'ns.
Sí, així és la primera vegada que es fa aquesta commemoració i ha vingut arrel d'una moció que es va aprovar en el ple de la passada setmana i que proposava precisament això, poder fer aquesta celebració, aquesta commemoració en el dia de la Constitució. Mm.
En què consistirà l'acte concret i on es farà pel qui vulgui assistir?
Sí, l'acte es celebrarà a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Pere Aguilera, i serà un acte institucional de petit format amb la lectura d'un discurs per part de l'alcaldessa, d'un comunicat per part de l'alcaldessa i la lectura de diferents articles de la Constitució per diferents regidors de l'Ajuntament de Rubí.
Vostès són govern del PSC a l'Ajuntament de Rubí. Per aquesta iniciativa han tingut, si no estic mal informat, el suport del Partit Popular i de Ciutadans. No ha costat gaire, no convèncer uns i altres de fer pinya en aquest tema, senyor Hueto?
De fet, la proposta, la moció, és una moció que va ser proposada pel Partit Popular, en la que des del Partit dels Socialistes de Catalunya vam fer alguna modificació, els vam proposar fer algun tipus de transacció que van acceptar. I entenem que defensem el paper que ha fet la Constitució i entenem que era una commemoració que no anava contra ningú, doncs no hem tingut cap problema per posar-nos d'acord.
Estaria fantàstic, no?, extendre aquesta iniciativa, aquesta posada en comú d'un acord com aquest a d'altres àmbits. Per exemple, dic jo al Parlament, no? Què li sembla?
Nosaltres entenem que el marc de convivència que ens ha donat la Constitució és suficientment bo i ha obtingut suficientment bons resultats com perquè això fos possible, no? I bueno, no seria una qüestió que em toqués a mi valorar, però que entenc que d'alguna manera no hauria de comportar cap problema.
Ja, ja. Aquesta moció que van aprovar els tres grups, Partit Popular, PSC i Ciutadans, contempla també o deixa constància de que hi ha un no contundent a la desobediència, no? Que sembla ser que forma part del dia a dia, del modus vivendi d'algunes institucions catalanes, no, senyor Hueto?
En qualsevol cas, torno a dir una mica el mateix, no? El caràcter ha de ser sempre propositiu, ha de ser en positiu, I aquest ha sigut l'esperit d'aquesta moció, no? I aquest és l'esperit d'aquest acte, no? No és un acte que vagi contra ningú, és un acte que el que vol és commemorar el paper que ha llevat la Constitució en aquest marc de convivència que ens hem donat en els últims anys, i simplement aquest és l'objectiu, no? Que ho puguem fer tranquil·lament i que no generi cap tipus de problema.
Jo no sé ara mateix, vostè ens vol comentar quina és la composició de l'Ajuntament de Rubí. No hi va haver possibilitat d'incorporar cap altre grup que pogués fer costat a aquesta iniciativa?
La veritat és que com que el grup que va proposar la moció va ser el Partit Popular, han sigut ells qui han acabat de fer les negociacions amb la resta de grups. Jo no sabria dir-li. Ja. En tot cas, en el nostre cas vam proposar algun tipus d'esmena en la part expositiva i no hi va haver cap tipus de problema en poder-ho incloure.
Doncs molt bé, senyor Rafael Hueto, que és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí, gràcies per atendre la tocada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, i doncs enhorabona per ser ara mateix l'únic Ajuntament de Catalunya que el dia 6 farà un acte per celebrar i per commemorar el dia de la Constitució. Senyor Hueto, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, i enhorabona.
Moltes gràcies, bona tarda. Adéu.
Molt bé, seguim repassant qüestions referides a la jornada de la Constitució del pròxim dimarts, i qui no respectarà la celebració de la Constitució és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, l'argentí Gerardo Pisarello. En un esmorzar del Fòrum Europa ha explicat avui que ell el dia 6 anirà a treballar, però com ho fa tots els caps de setmana, diu, ha volgut deixar clar però Pisarello que l'Ajuntament de Barcelona romandrà tancat al públic en general. Isaac Posadas.
Pisarello treballarà amb normalitat com qualsevol regidor que vulgui, ha dit, però això sí, qui no ho farà seran els treballadors municipals com a festiu que és. Tot i això, el que s'hi ha volgut Pisarello és desmarcar-se de la commemoració de la Carta Magna. Ha titllat el govern del PP d'hipòcrita per demanar que se celebri el dia de la Constitució, quan han estat ells, ha dit, els qui han desvirtuat i buidat de contingut el text. El primer tinent d'alcalde de Barcelona els ha instat a fer una reflexió autocrítica perquè, diu, hi ha poques raons per celebrar aquest 6 de desembre.
La veritat és que lamento molt que amb els darrers governs, sobretot amb el govern del Partit Popular, s'hagi desvirtuat i s'hagi buidat tant el contingut d'aquesta Constitució. Veig poques raons per fer una celebració. Al contrari, crec que el govern central hauria de fer una reflexió autocrítica molt severa, precisament perquè valorem la importància de tenir regles de joc, i per tant em sembla força hipòcrita quan des del Partit Popular es demana celebrar.
Pisarello critica que s'hagin incomplert els principals punts del TICS i que el constitucional s'hagi convertit en una eina partidista, ha dit, adreçada a bloquejar la democràcia i a castigar l'adversari polític. Pisarello ha tornat a demanar en aquest esmorzar del Fòrum Europa obrir un debat constituent que elabori un text viu de debò.
Tanquem en bloc polític amb la reunió que fan a Madrid les delegacions del PSC i el PSOE per recomposar la seva relació i definir un nou marc de col·laboració. A la trobada, els dos partits analitzen si cal fer canvis en aquesta relació i com afronten les discrepàncies sobre la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Des de Barcelona, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, es mostra optimista i diu que l'objectiu és millorar la relació i no pas allunyar-la. Brian Calvo.
Es tracta de la primera trobada entre els 6 membres de la comissió negociadora que van decidir posar en marxa Iceta i el president de la gestora que està al front del PSOE, Javier Fernández, per analitzar les seves relacions i oferir solucions. Iceta ha valorat la reunió negociadora entre els socialistes catalans i el PSOE després de la discrepància davant de la investidura de Mariano Rajoy. Miquel Iceta ha explicat quina és l'actitud i la postura en la qual afronta el PSC la reunió a Madrid.
El nostre ànim és el d'estrènyer els lligams. El PSC vol tenir una implicació a la política espanyola i també volem que el Partit Socialista Obrer Espanyol se senti implicat amb la situació política catalana i amb el sortir amb el cul de sac en el que la deriva independentista ens ha situat. Per tant, el que esperem és que molt ràpidament puguem donar per solucionat aquest problema i ens surtin les relacions entre el PSC i el Partit Socialista Obrer Espanyol enfortides, més sòlides, més profitoses.
Preguntat per la possibilitat que s'impedeixi als militants del PSC participar en la votació del pròxim secretari general del PSOE, ha dit que aquesta proposta mai se l'ha fet ningú, per la qual cosa no l'ha valorada. La valoració s'ha produït durant una concentració socialista davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya per exigir a l'executiu que garanteixi el pacte d'estat contra la violència masclista aprovat a mitjans de novembre al Congrés.
Escuchas Mediodía COPE y según el EGM, José Luis Pérez y Pilar Cisneros se han estrenado esta temporada con un magnífico registro de 354.000 oyentes. Gracias.
Este sábado, desde las 3, el clásico.
¡Se para el mundo!
Con la narración y el análisis de un equipo de deportes que, según el EGM, es líder los sábados.
Esto es mano a mano, Barça-Madrid.
La emoción del Fútbol Club Barcelona-Real Madrid en COPE.
¡Siente la magia del fútbol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos
Tiempo
somos,
de Juego.
Somos líderes.
Soy María Teresa Campos. Muchas veces olvidamos dónde hemos puesto el teléfono, las gafas. Toma The Memory, porque The Memory refuerza tu memoria y te ayuda a no olvidarte de nada. Recuerda, The Memory, The Memory de Pharma OTC.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
13 minuts i les 3 de la tarda, les xifres de l'atur ens han donat una sorpresa negativa. El passat mes de novembre va augmentar en 4.573 persones a Catalunya i acumula ja 4 mesos consecutius pujant, tot i que respecte al novembre de l'any passat l'atur ha caigut més d'un 11%. Ara hi ha 462.979 catalans que busquen feina, la pitjor dada en un mes de novembre des de l'any 2013. Isaac Posadas.
Catalunya és la tercera comunitat d'Espanya on més creix l'atur en novembre, un mes tradicionalment de pujades pel que fa a l'atur. De fet, durant els últims 20 anys sempre ha pujat, excepte només 4. Com deies, hi ha uns 58.700 aturats menys en termes interanuals, és a dir, en relació al mes de novembre del 2015. En aquest aspecte, el nombre de desocupats acumula 41 mesos de caigudes des del juliol del 2013. L'atur ha crescut al novembre en totes les províncies, sent Girona, on s'ha produït el major increment, i Barcelona, on menys. El sector serveis és on més aturats es registren, contràriament a la indústria i la construcció, en les quals baixa. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, assegura que la recuperació de llocs de feina ralentitza a causa de la dependència que hi ha dels sectors estacionals.
Concretament, més del 80% d'aquests nous aturats, de noves persones registrades a les oficines del SOC, vindrien del sector hostaleria. Per tant, podem afirmar que hi ha una ralentització de la reducció de l'atur, ralentització fruit d'aquesta dependència de l'economia catalana de sectors estacionals.
Durant el mes de novembre s'han registrat prop de 266.000 contractes, dels quals el 88% són temporals. Això s'ha criticat des dels sindicats. Des d'UGT, per exemple, asseguren que aquest fet perpetua el treball precari i posen entredit el discurs triomfalista de recuperació econòmica. També han criticat que poc més de la meitat dels aturats rebin prestació i que d'aquests, 7 de cada 10 cobrin un màxim de 426 euros.
Obrim la crònica del fet divers. Important operació de la Guàrdia Civil a l'aeroport de Barcelona El Prat. Han intervingut 1 milió d'euros amagats en bosses d'escombraries. Es tracta de la intervenció de diners més gran realitzada aquest any a les instal·lacions del Prat. Pau Castelló.
Els fets es van produir el passat 21 de novembre quan els agents de la Guàrdia Civil de l'aeroport del Prat van detectar en el control d'equipatges dues maletes de dos viatgers xinesos que contenien algun tipus de mercaderia sense declarar. Els agents van procedir a un control exhaustiu dels equipatges en el que es va descobrir que entre les dues persones portaven més d'un milió d'euros. Després de comprovar que la quantitat de diners no havia estat declarada, la Guàrdia Civil va procedir a la seva intervenció. Ens ho explica en declaracions a COPE el portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, Francisco Botana.
El detectar un millón, como ha sido el caso, 1.088.000 euros, no es nada habitual. De hecho, constituye la intervención más importante en lo que va de año de dinero en el aeropuerto del Prat y probablemente una de las más importantes de los últimos años.
Els dos ciutadans xinesos podrien haver comès presumptament una infracció administrativa. Els diners es troben actualment en mans de la Secretaria de la Comissió de la Prevenció del Blanqueig de Capitals i aquesta serà la responsable d'investigar la seva procedència.
I a Lleida han denunciat la desaparició de dues joves de 14 i 15 anys a Torreferrera. Les noies, que són amigues, van sortir de classe abans d'hora amb l'excusa d'anar al metge i encara no han tornat, Sergi Torra.
Les joves de 14 i 15 anys encara no han tornat a casa aquest migdia. Estudiants de l'Institut Joan Solà de Torreferrera i a la tarda van marxar abans d'acabar les classes amb l'excusa que havien d'anar al metge. Quan els pares les esperaven a fora a acabar l'horari lectiu, es van adonar que no sortien i van comprovar que havien fugit. El cap de setmana una d'elles, Dolors Estor Zalazar, de 15 anys, va ser castigada per als seus pares que li van treure el mòbil. Aquests pensen que la seva filla es va emportar roba a la motxilla i al matí. Els Mossos han activat a la búsqueda per llei de Rodalies i a l'entorn d'amistat de les noies. La investigació continua oberta.
Gràcies, Sergi. Joan Elias ha guanyat les eleccions al rectorat de la Universitat de Barcelona, catedràtic de matemàtiques. Elias portava més d'un any preparant la seva candidatura amb un equip transversal i que recull persones de les diverses branques que té la Universitat de Barcelona. Fa uns moments que Joan Elias ha detallat els objectius que s'ha marcat, Fran Salguero.
Dins de les mesures més importants a definir, trobem com a prioritat la reestructuració del pressupost del 2017, ja que la Universitat de Barcelona aquest any disposarà de 1,5 milions d'euros menys que l'any passat, fet que suposa un repte per l'equip de Joan Elias, malgrat que els pressupostos de la Generalitat preveuen 46 milions d'euros a universitats. En aquest sentit, Elias es mostra crític perquè considera que el sistema de finançament castiga la Universitat de Barcelona. La segona mesura important a tractar serà l'estabilització de les estructures de personal docent, administratiu i serveis. El nou rector explica els reptes principals per al seu equip.
El nostre equip el que vol és recuperar la il·lusió, recuperar la passió, recuperar l'orgull de ser membres de la UB. No és sinó des d'aquesta posició d'orgull, d'il·lusió en el projecte de la nostra universitat que la podrem millorar, podrem fer un salt endavant.
Així mateix, Joan Elias es mostra favorable a abordar una rebaixa en les taxes en un futur raonable sempre i quan les universitats no rebin menys diners. En relació a les reivindicacions dels estudiants, el nou rector comparteix el motiu de les protestes, tot i que no comparteix les formes de fer-ho.
No deixem la ciutat de Barcelona, abordem una altra temàtica com la que, per exemple, el barri del Raval té aquest Nadal un enllumenat molt especial. Veïns i comerços de la zona s'han posat d'acord per donar-hi un enfoc més solidari i, sobretot, molt més compromès. A través del projecte Raval Quilòmetre Zero i coordinat per la Fundació Tot Raval, els llums de Nadal s'han convertit en una iniciativa que ha donat feina a veïns del barri d'aquest barri del Raval que estan a l'atur o en situació vulnerable.
Aquesta iniciativa es troba dins d'un projecte global més conegut com a Raval Territori Socialment Responsable. En concret, per aquest projecte s'han format 18 persones en dos tallers, un de disseny gràfic d'enllumenat de Nadal i l'altre de serigrafia de bosses que es repartiran als comerços del barri durant les dates nadalenques. De les 18 persones formades s'han pogut contractar 8 i el seu perfil és molt divers. Es tracta de gent del barri de diferents edats i sexes i amb una situació de vulnerabilitat visible. És per aquest motiu que l'enllumenat de Nadal del Raval estarà creat directament pels veïns contractats. Ignasi Sanz, tècnic de l'eix comercial del Raval i un dels impulsors, parla a Cadena Cope sobre aquest projecte.
Comença a treballar i van sorgint idees i arrenca el del Raval quilòmetre zero, que és això, manufacturar les llums aquí al barri del Raval per il·luminar, en aquest cas, dos carrers que són Joaquim Costa i Oscar Hospital, i per fer tot unes bosses que ja es van poder fer l'any passat, reutilitzables, fabricades també i estampades aquí al barri. Tot amb processos de formació i contractació.
Tanmateix, Òscar Esteban, director de la Fundació Tot Raval, explica que aquest projecte també ajudarà a visibilitzar que la força d'aquest barri es troba en la diversitat i la implicació de les diferents organitzacions. Aquest enllumenat es farà visible en els carrers de Joaquim Costa i carrer Hospital.
I arriba ja el moment de la cultura amb la Montse Rodríguez.
Aún sueño con ellos. Escucho sus gritos. Aún huelo la muerte. Ellos luchaban por su libertad. Nosotros por defender un imperio.
A finals del segle XIX, Espanya va entrar en guerra amb els Estats Units i va patir la derrota que va suposar la pèrdua de les últimes colònies. Ja no podrien tornar a repetir la frase que Espanya mai es posa al sol. És el tema, la sinopsi de la pel·lícula, que arriba avui a les pantalles cinematogràfiques, pel·lícula de nacionalitat espanyola i, a més, amb un cartell important de Lluís Tosar, Carlos Hipólito i Javier Gutiérrez, Los Últimos de Filipinas.
¿Sabéis quién es Maui? Nada menos que el semidios más importante de todas las islas del Pacífico. Con su anzuelo mágico consiguió frenar el sol. Sacó las islas del fondo del mar. Peleó con monstruos. Y yo lo sé bien.
I des de la factoria Disney ens arriba aquesta pel·lícula Baiana. En el món antic de les illes del sud del Pacífic, Baiana és una autèntica navegant que urpa la recerca d'una illa llegendària. Forma equip amb el seu heroi, que és el semideu Maui, per creuar l'oceà en un viatge ple d'acció. I en el seu viatge trobarà enormes criatures marines impressionades pel submón i les tradicions mil·lenàries.
Bueno, repito, primer premio recaído en Hospitalet, Parla y Villaviciosa de al lado.
No, que tranquil,
tranquils, tranquils, que això encara no ha passat, això serà el dia 22, però aquí tenim una comèdia, es diu Villaviciosa de al lado, que parla dels somnis de la loteria. Qui no ha somiat alguna vegada amb qui li tocava la grossa? Tots hem jugat a imaginar el que faríem si ens convertíssim en milionaris de la nit al dia, però heu pensat si tindríeu o no problemes si no poguéssiu cobrar el premi perquè si no tothom parlaria i descobriria la vostra afició a freqüentar senyoretes de moral distreta? Aquest és el tema d'aquesta pel·lícula que ens arriba amb un gran repartiment. Macarena García, Carmen Machi, Julieta Serrano, Yolanda Ramos i Arturo Valls. No us la perdeu. I si no voleu o no podeu anar al cinema, hi ha una altra opció, que és la d'anar a alguna de les fires que s'estan muntant per Nadal, com per exemple la que s'estrena aquest cap de setmana, que és la Fira de l'Avet d'Espinelves, i també la Fira de Santa Llúcia, que ja fa una setmana que s'ha muntat i que està aquí a Barcelona esperant que la gent vagi a visitar-la. Bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.
Igualment, Montse, gràcies. Bones recomanacions per aquest cap de setmana. Tanquem informatiu amb el Pepe Collado i la seva crònica invisible.
Desembre no és tradicionalment un mes de bodes, tot i que ara les parelles es casen, es separen i es divorcien quan poden i no pas quan volen. Les economies domèstiques són les que manen actualment i no pas els sentiments o les cites amb advocats o jutjats. Sempre hi ha excepcions. És el cas d'una nòvia argentina, Romina, després de passar un temps de bogeria preparant la seva boda, no va voler anul·lar-la en l'últim moment, tot i que va adonar-se el mateix dia de la cerimònia que ja no estimava a la seva parella. Per aprofitar el vestit, el restaurant i tot el que envolta una boda, va prendre una decisió dràstica. Va dir no al nòvio i sí a la seva gossa. Sí, sí, es va casar amb la seva gosseta. Òbviament, més que una boda, va ser una farsa. La notícia d'aquesta mateixa setmana ha estat viral a través de les xarxes socials, especialment al Facebook. El nòvio repudiat per una gossa ha declarat en defensa pròpia que va ser ell el que va deixar a la nòvia, a Romina. La raó, segons l'exnòvio, va ser un viatge de la seva ex amb un altre home pel Carib pocs dies abans de la fracassada boda. Per cert, no sabem si va ser un veterinari qui va caçar a Romina Pitón, nom complet de la nòvia animalista, i la gossa.